Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta hora. Isabel Díaz Ayuso arrasa en aquestes eleccions celebrades ahir a Madrid. La líder dels populars es queda un pas de la majoria absoluta i Vox garanteix que li donarà els seus vots per la investidura. L'esquerra fracassa per la desfeta del PSOE, que queda fins i tot per sota de Més Madrid, mentre que Unidas Podem resisteix. I justament un altre nom propi de l'actualitat d'avui és el nom de Pablo Iglesias, que va anunciar ahir que deixa la política. Ho ha fet després dels resultats d'aquesta nit electoral. El cap de Podem, que va deixar el govern espanyol, recordem-ho, per concórrer a les eleccions del 4M, ha anunciat que ha deixat tots els càrrecs després de la victòria del que ha qualificat de dreta trumpista. Unides Podem millora, però, els resultats de fa dos anys i aconsegueix 10 diputats. I canviem de qüestió perquè avui també és notícia que la vacunació arriba a la generació Baby Boom, ho farà a partir de dilluns, en aquestes persones que situen entre la franja dels 50 als 59 anys. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, acompanyat de la sotsdirectora general de Promoció de Salut, Carmen Cabezas, ho anunciaven ahir. De fet, també explicaven que en alguns CAPs ja ho començaran a fer entre avui i demà dijous. Però el gruix serà, com dèiem, a partir de la setmana que ve. En aquest grup passarà com en els de 70-79 anys, que els CAP citaran la gent, però també es podrà demanar hora per vacunar-se a través del web vacunacovidsalut.cat. vacunacovidsalut.cat. I també és notícia en clau cultural, un centenar d'espectacles configuraran aquest any un grec 2021 lluminós, optimista, que mirarà cap a l'Àfrica. El Grec Festival de Barcelona es disposa a celebrar del 27 de juny al 31 de juliol, una nova edició, on les entrades es podran comprar a partir de demà dijous. I ja acabem, Josep Maria Genalsca, president de la Fundació Doctor Albert Bonet, ha mort aquest dilluns, advocat de professió, formava part de l'entitat que donava suport a l'agència.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. Ai, que bé que ja sigui primavera! Però ai, el pol·len, la picor al nas, la gola, els ulls plorosos. Ara gaudeixo de l'aire lliure amb AlerHelp. AlerHelp, de Laboratorios Marnis, són vials còmodes per beure a base d'ingredients vegetals. Aquesta primavera respira amb llibertat. Demana AlerHelp a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ràdio Estel.
Estimaden parroquien, guten morgen. No, que guten morgen crec que és bona nit. Bon dia, això és Encuenters.
Encuenters. Sergi Mas.
Gràcies, és el que em sobra a mi, gràcies. Gràcies, Javier Jiménez, per la confecció d'aquesta careta. Aviam, com que hi ha confiança i som amics, per això ho dic, no ens hem matat gaire. Cinquenters, Sergi Mas, ja està. És el que vaig demanar, ho sé, és el que vaig demanar. Javi, títol i persona que fa el programa. Ja està, que dirigeix el programa. Bueno, si es pot dir dirigir això que faig jo. Perquè jo, Estefania, ens hem enfadat ara? Des de fa un any i mig, una mica més d'un any i mig que hem començat el programa. Ah, que no? No, eh? Nada, res. Ni una mala cara. No ens hem enfadat, no. Fa un parell de dies, crec que va ser abans d'ahir, dilluns, vaig posar, perquè m'ho demanava el cos, eh? Aviam, perquè m'ho demanava el cos i perquè existeix l'aplicació. Si no, no ho hagués posat. Estic parlant d'Instagram i estic parlant de una frase que és que la noto. La sento. Sabeu allò de moltes vegades que diem «Ai, quina casualitat!» Bueno, la diem, home, no moltes, però algunes vegades. Sí que és veritat que hi ha vegades que és casualitat. Ostres, que casualitat, eh? Quina casualitat! És que és increïble, eh? La vida... Bueno, jo crec que algunes vegades, les poques, les mínimes, són casualitats i la resta, de forma majoritària, però majoritària, són causalitats. És a dir, que tot passa per algú. Estic convençut. Digueu-li energia... Bueno, jo li dic energia, eh? Ja està. Vosaltres confieu en les energies? Sí? Confieu? Penseu que això existeix? Que transmetem energia? Sí, però com? Bueno, estem a un pas de començar... Estic a un pas de començar a parlar de l'ànima, eh? Que jo crec que tenim. Perdone? Sí, el del final. Vostè, què diu? Que no hi ha ànima? Que no existeix l'ànima? Ah, vale. Que no existeix l'ànima, diu. Bueno, molt bé. Té vostè la seva opinió. Per tant, si donem per bo el seu raonament, vol dir que vostè és una pedra. Una pedra no té ànima. O si té ànima. Vale. Aleshores, ens estem posant igual, no? A la mateixa alçada, vostè, que una pedra, que un... Mira, aquí hi ha un tros de paper. Vostè és un tros de paper, que no té ànima, no? Ah, calla, que sí que tenim. Bueno. I energia, què? Què tal l'energia? Però no parlo d'energia, de estic fort, em trobo bé, vaig al gimnàs. No, energia. Si teniu gos... Si teniu certa complicitat amb el vostre gos o amb qualsevol altre gos o animal, m'entendreu. Ànimes i energies. I després parlem de casualitats. Bon dia, 50ers.
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Com estàs, Georgina?
Molt bé, gràcies.
Me n'alegro. Georgina Farreras és fisioterapeuta especialitzada en teràpies assistides amb cavalls i fisioteràpia pediàtrica. Això traduït perquè ho entengui la meva mare, com li podem dir, Georgina?
Doncs seria que, bueno, vaig estudiar la carrera de fisioteràpia i després, al veure que hi havia l'especialitat de poder treballar amb cavalls i sobretot amb persones amb diversitat funcional, vaig decidir especialitzar-me en teràpies assistides amb cavalls. I al començar a treballar i veure que treballava especialment amb molts nens, sí, vaig decidir estudiar també pediatria. I així tenia una miqueta tot el que tocava.
Em pots explicar, amb la privacitat que comporta una entrevista per antena, més o menys un dia normal a la teva vida? Avui, per exemple, demà?
Sí, un dia normal a la meva vida, per exemple, seria...
Estic parlant de temes professionals, els temes personals.
Sí. No entraré.
Vale.
Seria llevar-me i anar a la hípica. Primer de tot, el que faria seria revisar una miqueta l'estat dels cavalls, com es troben, que no hi hagi cap cavall que estigui malament.
Quants tens, més o menys? O quants estan a disposició?
Meus? Propis de teràpies en tinc 4, tot sí. A disposició n'hi han bastants més. I llavors el que fem és jugar una miqueta amb el tipus d'usuari que tinguem o tipus de grup, amb el perfil que tinguem, ens interessen un tipus de cavalls o uns altres. Però estem parlant, potser ens veuríem amb uns 10 cavalls en total de teràpies.
Te'ls coneixes bé?
Molt bé, molt bé. Sí, és molt important conèixer-los molt bé i sobretot que estiguin ben treballats. És a dir, que siguin animals de plena confiança.
S'han d'ensinistrar perquè facin això que fan habitualment?
Sí, han d'estar sobretot molt habituats i sobretot molt habituats a tot el material ortopèdic, perquè, per exemple, a la hípica es presenten usuaris que van amb cadira de rodes, amb caminadors, i els cavalls és un material que no estan molt acostumats a veure, i és molt important aquest ensinistrament previ perquè els cavalls, quan es presenten aquest tipus de material, doncs estiguin el més habituats i tranquils possible.
Què pot pesar? Quant pesa un cavall?
Quant pesa un cavall? Doncs a mitjana estaríem parlant entre uns 400-500 quilos, un cavall mitjanet,
sí.
Tot i que actualment m'estic treballant amb un cavall que pesa uns 700 quilos.
Vale. Com es diu aquesta bestiola?
Es diu Sam.
Sam.
I hi ha previsió de que aquest cavall encara ha de créixer una mica més i pot arribar a pesar uns 900 quilos, ben bé. És a dir, que estem parlant d'animals... generalment els cavalls de teràpia són tranquils i nobles. No? Sempre poden tenir unes reaccions... Doncs són animals, no? Es poden espantar... en un moment donat o poden tenir un mal dia, com nosaltres.
Sí.
Llavors, sempre hem de tenir doncs, totes les precaucions possibles, perquè això són uns animals de gran envergadura i que ens podrien fer mal si ells volguessin o si en un moment donat s'espantessin.
Què fa un cavall? És a dir, un cavall entenc que s'estira per dormir?
Depèn.
Ah, veus?
Els cavalls...
Dormen dempeus?
Poden dormir de peus.
Què dius?
De fet, el que fan els cavalls és, com que són animals, són depredats, normalment són les preses, sempre tenen un estat una miqueta de vigília, no? Llavors el que poden fer són com petites becaines durant el dia,
sí.
En el que poden dormir de peu, és a dir, s'encaixen una mica a nivell articular i poden descansar, poden arribar-se a dormir de peu. Tot i això, amb la majoria d'hípiques que tenim, i com que tenim els cavalls estabulats, molts d'ells...
Sí, què vol dir això, perdona?
Estabulats vol dir que viuen en boxes, en quadres,
sí.
Normalment unes quadres d'uns 3-4 metres.
Sí.
Llavors sí que, com que estan, diguéssim, engabiats, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
allà sí que es permeten doncs, estirar-se a terra i descansar bé. Però un cavall amb llibertat o semillibertat poques vegades s'estira. És a dir, normalment es poden estirar més durant el dia... quan m'ha plogut i no han pogut descansar gaire, llavors surt el sol i s'estiren, això sí.
La relació que tenim una bona part de la població amb animals segurament és amb gossos i amb gats. Un gos, quan està content, ja el veus que mou la cua i et ve a buscar... Com notem a un cavall que té bon dia?
Que té bon dia.
Sí, que està content, que està feliç. Quan t'acostes, quan li dius el seu nom... Hola, Sam! Li canviem una mica, li posem una mica de veu, de música, de musicalitat a la veu. Hola, bonico! I li diem això, una expressió i amb un to que no li direm mai a un jefe. Què passa, bonico? Què passa? És a dir, com saps que un cavall està content?
Com sé que està content? Generalment, quan estan contents, és que mostren calma i no defugen una miqueta de tu, no? Quan
sí.
Li dius hola, si li parles amb to així una mica carinyós o amistós,
sí.
El cavall veus que si està bé, no defuig i està tranquil. Sobretot, pots observar molt el moviment de les seves orelles. Si
veus
que té les orelles enrere o que apreta la mandíbula, és que el cavall o està enfadat o li passa alguna cosa, està una mica nerviós o té una mica d'estrès. Llavors, és molt important, sobretot com a terapeuta, coneixen molt bé el llenguatge corporal dels cavalls, precisament per anticipar-nos a possibles accidents o a possibles dolors dels cavalls, no? Perquè a vegades és difícil identificar un dolor, i si no coneixes molt bé el llenguatge corporal dels cavalls, et pot passar per alt i llavors pots estar treballant amb un cavall doncs, que tingui un còlic o que es trobi realment malament i també pot ser perillós i, a més, desagradable pel pobre animal, no?
Els gossos, parlo perquè jo sóc un... no animalista, no, jo sóc un gossista directament, tenen especialment el sentit de l'olfacte molt desenvolupat, o com a mínim això pensem els humans. Els cavalls tenen algun sentit especial que dius, ostres, ho capten tot, la vista, l'olfacte, no ho sé.
Sí, sobretot l'olfacte.
També?
Sí, i sobretot l'oïda. És un sentit que tenen molt desenvolupat. Després, la vista no seria potser... O sigui, sí que poden arribar a veure com bastant fins al seu darrere, diguéssim.
Sí.
Però el sentit que més els hi predomina és l'olfacte.
No sé si és veritat, però se'ns ha fet veure al llarg dels anys que els gossos veuen en blanc i negre. No sé com han tingut la prova, però és una mena de llegenda urbana
Els cavalls veuen bé, veuen en color, veuen poquet, veuen enfocat?
En principi, els estudis que hi ha diuen que veuen, no veuen tota la mateixa escala de colors que nosaltres.
No veuen la mateixa escala?
No, 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 que no veuen la mateixa. Curiós. Però exactament no sé quins colors els hi predominen més, eh?
Li preguntem i no volen contestar, no?
No m'han acabat de respondre mai, encara, no.
Entendràs, suposo, com jo, que treballar amb animals, viure, perquè al cap i a la fi tu acabes visquent amb aquests bitxos preciosos, sí. No té res a veure sempre a favor de treballar amb humans. Tot i que també treballes amb humans, clar.
Sí, sí, però sí, et dono totalment la raó. I realment és un entorn, o sigui, el poder treballar a la natura, que la meva oficina sigui una miqueta, doncs això, un camp, no?, ple de cavalls, sí. Una sort, i és algo que valoro moltíssim, d'aquesta feina.
Parlaves abans de les diversitats diferents de les persones que van a aquesta hípica, que, per cert, on és?
Actualment estem oferint el projecte a dos zones. Una és a Arenys de Munt, al Maresme, que sí. És una hípica terra equestre, i l'altra és a Barcelona, concretament a Sant Just d'Esvern, i és a la hípica Pony Club Catalunya. I ens movem en dues zones precisament per abarcar més gent.
Quin tipus de diversitat trobes? De tot tipus?
De tot tipus.
Física i psíquica, de les dues?
Sí, física, psíquica, i sobretot també persones que potser no tenen diversitat funcional,
sí.
Però sí que poden haver-hi alteracions conductuals o bé trastorns emocionals, i això també ho abarquem.
Quin és el primer contacte entre la persona que va i el cavall? Com és habitualment, Georgina, aquest primer contacte? Hi ha por, hi ha recel, hi ha...
Depèn. Habitualment fem una sessió de prova abans de començar el tractament, on valorem una mica,
sí.
I també veiem, sobretot, el grau de motivació que té la persona, perquè a vegades hi ha famílies que els encanta tot aquest tema, però potser el seu fill doncs no té, no?, aquestes inquietuds, o realment no connecta amb l'animal. Llavors, jo soc partidària que qualsevol teràpia s'ha de fer de manera... que sigui motivadora.
Consensuada, no? En principi, no? Sí. Bueno, consensuada. El cavall sempre diu que sí, entenc, no?
El cavall.
Clar.
Sempre diu que sí, però també perquè els cuidem molt. És a dir, són cavalls que no treballen més de 2 hores fent teràpies, mai seguides. Llavors, quan acaben la sessió, sempre tenen els seus premis. Vull dir que jo crec que a vegades entres al camp i et tenen a buscar ells. Vull dir que jo crec que...
Oh, que maco, que maco.
Sí. Sí, sí.
Però buscant el premi o buscant la carícia, buscant el petonet...
Això ja no ho sé.
No ho sabrem tampoc mai, com els colors.
No.
Vale, vale. I aquest primer contacte em deies que acostuma a ser d'entente cordial, en principi, no?
Sí, acostuma a ser una sessió de prova per veure una miqueta precisament això. Com reacciona la persona amb l'animal, no?, amb el cavall. Si hi ha molta por, i això, doncs... A vegades sí que hi ha bastanta por. S'ha de diferenciar també quan és una fòbia, una por irracional, que potser aquella persona doncs li serà molt difícil de superar, o potser no serà la teràpia més indicada per ella,
sí.
O bé una por d'aquestes que es poden confrontar i superar, no?, de que fa una miqueta de por les primeres sessions, però a poc a poc es va agafant confiança i es va creant un vincle, i que això ens passa molt sovint, i per sort s'acaben fent vincles molt macos i molt forts.
I tu notes el carinyo, l'apreci mutu que hi ha entre cavall i persona.
Sí, i sobretot jo el que veig és l'estona, sobretot l'hora, no?, que estic fent la sessió amb aquest nen o amb aquest adult,
sí.
Però després són les famílies que et diuen, no?
Aquí.
I cada dia, quan es desperta pel matí, el primer que diu és avui toquen a cavalls, no? I això són... Bueno, és com molt gratificant, no?, veure que aquella persona té moltes ganes de fer la sessió i que està tan motivada.
Aquesta teràpia assistida amb cavalls té diferents modalitats terapèutiques. Quines són?
Sí. Nosaltres actualment estem oferint 4 modalitats terapèutiques.
Sí.
Per explicar-ho així d'una manera no molt tècnica i resumidament,
sí.
Serien la hipoteràpia.
Què és?
Amb aquesta modalitat terapèutica, diguéssim, és una tècnica de rehabilitació que està basada en la neurofisiologia.
A veure, a veure, a veure. Tècnica de rehabilitació, bé?
Sí.
Basada en...
en la neurofisiologia. Llavors, el que ens interessa, diguéssim, és principalment el moviment del cavall, les característiques que té físiques el cavall. Llavors, el que faríem, per explicar-ho d'una manera així entenedora, seria com fer una sessió de fisioteràpia, però sobre el cavall, aprofitant tot aquest moviment i els impulsos que ens aporta el cavall.
A sobre del cavall?
A sobre del cavall, sí. Amb la hipoteràpia sempre muntem i generalment sempre és al pas. I amb aquesta teràpia, diguéssim, sempre han de ser cavalls. No utilitzarem mai ponis, perquè els ponis són, diguéssim, com cavalls petits. Bueno, no són... Bueno, ja sabem tots el que és un poni.
No, un moment. Espera. Un poni és un cavall petit? O és un altre tipus de...
Sí, és una altra raça, diguéssim.
Vale. Jo pensava que un poni era un cavall petit, i no, és un altre tipus de...
És una altra raça que, sí, quan assoleixen l'edat adulta, doncs es quedaran petitets tota la vida. No és que siguin...
Ah, mira, com jo. És a dir... Vale. És un altre tipus de raça que quan són adults es queden petits. Sí. Vale. Això és un poni.
Sí, un poni.
I un poni és igual, que tingui 2 anys, que tingui 80. Per cert, quants anys viu un cavall de mitjana?
De mitjana de 20 a 30 anys. Normalment, amb les condicions que els tenim avui dia, que solen estar bastant cuidats, solen viure més aviat cap als 30 anys. Cada cop estem veient cavalls que viuen més anys.
Vale. M'has dit un tipus de teràpia assistida amb cavalls. M'has dit un tipus.
Sí, la hipoteràpia.
Sí.
Després tindríem la equinoteràpia.
Sí.
I en aquesta modalitat terapèutica ja no ens interessa tant el cavall pel seu moviment en si, sinó que utilitzem el cavall com a agent motivador per aconseguir, per exemple, qualsevol objectiu que ens proposem. Vale. Llavors,
posa'm un exemple.
Per exemple, un exemple seria... Imagina't que fem una sessió amb un nen diagnosticat amb autisme.
Sí.
Llavors, el que ens interessaria treballar, per dir un exemple, seria la comunicació, no? La comunicació oral.
Sí.
Llavors, el que podríem fer amb aquest cavall o poni seria que quan volem que camini, el nen li ha de dir arri o pas o camina, no una paraula clau. Llavors, d'aquesta manera... Com que generalment els nens el que volen és moviment i que el cavall camini, doncs és una manera d'estimular i de treballar tota aquesta comunicació quan pot ser verbal o, si no, doncs amb signes o... Vull dir, l'important és que es comuniqui, no? Que trobem la manera de comunicar.
Clar, més enllà del que estàs dient i les seves paraules, m'estàs traspassant tants inputs d'empatia entre nen, nena i cavall... Mm? Clar, que quan, si li diu arri i camina, la sensació d'alegria que deu tenir el nen quan comunica i verbalitza aquesta paraula de dues síl·labes, arri i el cavall tal, clar, les mirades del nen, entenc que els pares, a tu, de satisfacció...
Sí, i sobretot el que veiem molt és que, clar, generalment aquests nens o adults solen ser els cuidats, no?, a casa... Quan arriben a la hípica, és com que canvien el rol. Tenen a les seves mans i sota la seva responsabilitat.
Manen ells.
D'una manera.
Manen ells.
Sí, manen ells. I cuiden, sobretot. I l'agafar aquest rol de cuidar i demanar...
I responsabilitat.
Que...
Clar.
Sí. I és algo, és com, bueno, com una dosi d'autoestima bastant important per ells.
Clar. Seria maco posar una càmera al viatge de tornada dels pares amb la persona, no nen necessàriament, i veure com gestiona aquesta alegria verbalment.
Sí, i queden molt sorpresos perquè generalment els pares així de nens petits, no, que encara no han tingut potser moltes experiències amb ells, no, fora així a la natura, doncs estan molt acostumats a veure aquests nens treballant en sala, no, amb CDIAPs, que fan una feina superimportant i supermaca, però es relacionen una mica més com ho farien jugant a casa, no, doncs juguen a la sala. En canvi, amb els cavalls...
La natura, el camp, els cavalls, és que és una altra pel·lícula.
Tenen unes reaccions tan espontànies i tan, bueno, a vegades... com tan natural, no?, que... Sí. És, bueno, jo ho trobo maco de veure, perquè és la meva vocació.
Jo que no he estat i que em fan certa por per l'alçada, el cavall, i que sempre tinc la sensació que se'm tirarà a sobre, i evidentment no serà així, són manies tontes, eh? M'has dit dues, Georgina, falten dues més.
Sí. Després oferim també l'equitació social, i seria, diguéssim, estaria més enfocat, doncs, com el nom ho diu, no?, a treballar temes més socials i de relació. I aquesta modalitat el que busca és aprofitar la relació amb el cavall per ajudar a persones amb, potser amb problemes emocionals, sobretot, o de relació, a superar els seus conflictes.
Anda.
I és una part també, sobretot, es treballa bastant a nivell grupal, l'equitació social. I després, també, per acabar, tenim el volteig terapèutic, que és, diguéssim, el terapeuta té el cavall, el guia amb una corda i el cavall va fent cercles.
Sí.
Llavors, el que ho fem amb aquesta modalitat és utilitzar el moviment del cavall
sí.
per orientar l'usuari de manera psicomotriu. I aquí entren en joc ja molts aspectes. Per exemple, el genet, l'usuari,
sí.
ha de tenir ja bastant bon equilibri perquè el cavall pot anar al pas, al trot o al galop.
Clar.
I, sobretot, es treballen aspectes com la capacitat d'atenció, de concentració, aspectes, doncs, tipus d'autocontrol, de confiança, de seguretat en si mateix. És una modalitat també molt completa, tot i que ja requereix que l'usuari, doncs, tingui un control físic bastant important sobre el cavall.
I els cavalls ho noten, no?
Els cavalls...
Noten la reacció, és a dir, quan un... Insisteixo, no necessàriament un nen, quan algú que està sobre d'ell, un ginet, li fa un... Dos tocs, diu, muy bien, muy bien. És a dir, acompanya amb la veu una felicitació, el cavall ho nota molt.
El que notem, sobretot,
sí.
És que els cavalls són jeràrquics, no? Viuen en manada i protegeixen molt, sobretot, el més jove, potser, no? El més feble de la manada. Llavors, el que notem molt
sí.
és que, a vegades, amb una persona amb un equilibri una mica pobre sobre el cavall, doncs, quan la persona es desequilibra una mica,
sí.
els cavalls es paren, com una mica per ajudar, de dir, ei, estàs a punt de caure, paro, resitua't una mica.
Que fort.
O sigui, sí, notem, i a vegades també ens ha passat, no?, amb nens molt moguts, molt inquiets,
sí.
que, bueno, que s'han posat potser gairebé sota el cavall, i el cavall no ha ni pestanyejat, s'han quedat quiet totalment, com per...
I això per què?
Per fer mal, no?
I això...
Per no trepitjar el nen, per no fer mal. Normalment un cavall, si et poses a sota o darrere, doncs es pot moure, es pot inquietar una mica, i a vegades ens hem trobat que el cavall és com que sap, no?, que és un nen petit, que s'ha de vigilar, que és, bueno, que és com feble, no?, i ens hem trobat una mica amb aquestes sensibilitats que a vegades sembla que tinguin o que tenen, no?
Hem de tornar al poble. Hem de tornar al poble. És que...
Clar.
És que ens ho posen... la vida, la pandèmia, el futur, ens ho està indicant. Torneu, torneu, sí. torneu. Aviam, que també es pot viure a la capital, eh? Però és que, clar, coses com aquestes et conviden a tornar, si és que hem fugit algun dia.
Sí,
clar que sí, a tornar als orígens. Els cavalls somriuen? Riuen?
No, en principi no. No. No somriuen i...
És a dir, aquelles fotografies que veiem d'un cavall amb tota la pinyata per davant i diuen, mira, està feliç, està somrient, no és així.
No, generalment allò és perquè està badallant i perquè és molt graciós, jo també ho he fet. Com l'enganxes badallant, li fas una foto i si és un selfie i tu també estàs rient, doncs encara fa més gràcia, no?
Fa molta gràcia. No. Els cavalls fan molta gràcia quan estan sí, contents i sí, feliços, sí. Clar.
Sí.
Però, bueno,
no somriuen.
Aquesta missió no demanada, però que tenen de forma permanent, és molt significativa i molt plausible. Georgina Ferreres, t'agraeixo molt, molt més del que t'imagines la teva col·laboració amb aquest espai, aquestes reflexions sobre el món del cavall i les persones que tenen algun tipus de disfuncionalitat. Gràcies, Georgina.
Gràcies. Moltes gràcies a tu, Sergi.
Adéu, bon dia. Adéu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo que vine a ser el mundo que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo.
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Com assegurar-te un dia pletòric? Amb el primer cafè del dia. El primer gran moment del dia que sigui amb Bracafè. Sempre Bracafè. I per assegurar la jugada, de dilluns a divendres a les 10 del matí, 50ers a Ràdio Estel, amb Sergi Mas.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
No sé si és la música més adequada. Bueno, com a mínim sí, perquè parlarem de fruita i Toni Huguet i Estefania han tingut a bé dir, escolta, posarem la música dels fruitis. Em sembla bé, correcte? Jo mirava els fruitis, però jo crec que ja em va agafar una mica gran. És a dir, els fruitis són dels anys 80, jo als 80 ja m'afeitava. És a dir, mínim tenia 17. Joan el Pagès, bon dia.
Bon dia, guapo, què tal? Com estàs?
Superbé. Si algun dia no vinc a la ràdio i ve Joan el Pagès, no notareu la diferència. Som iguals, separados al nacer. Igual, home, iguals no, però
no,
tenim...
No, una retirada.
Una retirada, sí, que no vol dir retirada. Que ens retirem de les nostres feines, perquè a tots dos ens apassiona la nostra feina. Jo, la que coneixeu, i Joan, amb aquest compte d'Instagram que es diu Joan el Pagès...
Sí, correcte.
Ja no cal dir res més.
No.
Com estàs? Has vingut de Viladecans, Gavà?
No, de Gavà.
De Gavà, de Gavà.
De Gavà, que ara bueno, estan celebrant la fira com cada any, a final d'abril, l'última setmana d'abril, estan celebrant la fira d'Espàrrecs.
Sí.
Que ja fa més de 50 anys que es celebra i és una fira molt maca, molt artística. Dedicada a l'espàrrec, que es cultiva des de fa molts anys a Gavà. Bueno, cada vegada menys, però l'Ajuntament està posant medis per poder ajudar aquells productors que encara volen tirar de l'espàrrec.
Gavà, la vida. Gavà és espàrrec i carxofa, especialment?
No? És més d'hortalitzes, d'espàrrec, síndries... Ara s'està iniciant una campanya de calçots, perquè el calçot de Gavà, a diferència d'aquell de baix, pues és molt més gustós degut a que no es té que arregar. I
ja perdona, que no estic que regar. És que tu saps...
No,
bé, de
no.
Fet, tu ets pagès.
Sí.
I ens has d'ensenyar moltes coses als que no són pagesos. És a dir, el calçot de Valls, jo crec que ara, al finals d'abril, ja acaba la temporada, no?
Sí, correcte.
I dius... Jo no sabia que havia calçots a Gavà.
Sí.
Que no reguen.
Sí. La diferència està amb el sabor. Això no vol dir que els de Valls siguin dolents, lògicament. Però els d'aquí, com són de serra sorrenca, de platja, que això és la part del delta, o sigui, de Gavà, Viladecans, és un delta que té molta terra sorrenca,
sí.
I llavors el calçot es fa molt més llis i a part, com no es rega, té més concentració de sabors. No està ple d'aigua. Llavors, quan proves un i proves un altre, hi ha una diferència amb el sabor.
A favor de...
Gavà, lògicament.
Haurem de fer una competició, Joan, home, clar, a favor de Gavà. Calçot sí, de Gavà. Sí. Diu que no es rega perquè igual aquest delta, aquesta terra extraordinàriament humida del delta del Llobregat,
correcte,
la llaguna de la Murtra, tot allò, igual...
Ell va buscar a baix la humitat de l'aigua i no li fa falta tanta aigua, només la que li cau de la pluja. La diferència amb els de baix, tenen molta... Si t'hi fixes alguna vegada, tenen, són de terra dura.
Sí.
I els de Gavà tenen sorra de platja. És la diferència. I ara fa dos anyets... Pues estan fent una campanya per impulsar també...
L'Ajuntament de Gavà?
Sí, i la cooperativa agrària de Gavà per impulsar el calçot de Gavà.
I ara és temporada?
Ara ja s'ha acabat la temporada.
Ah, vale. Ara ja s'ha acabat la temporada.
Sí, estem parlant de passat.
Vale.
Passat,
vale.
Però vindrà el futur.
Vale. Joan, el pagès... Joan... Una obvietat, un perogrullo. Tu ets pagès, vius d'això, t'apassiona la teva feina.
Correcte. Des de petitet, que som d'una família de tres generacions ja d'agricultors i jo vaig ser l'últim que va tirar del carro.
Tens una botiga?
I vaig muntar fa 12 anys una botiga de pagès,
sí,
de productes meus i de pagesos de la comarca.
Productes teus, vols dir que són productes que tu els reculls?
Sí.
I són teus, del teu hort?
Del meu hort, i quan no tinc del meu, pues agafem de pagesos que coneixem de tota la vida.
Tu sabràs tot.
La veritat que sí.
Se li escapa el riure. Gira el cap com dient, mira, m'has tocat un tema. Home, ell sap tot, que està bo, que no està bo, que està humit, que no és tot.
Bueno, sí, perquè la gent s'equivoca pensant que...
La gent no sabem.
Ja, la gent s'equivoca perquè pensant que una varietat, per exemple, no sé, per dir-te, jo què sé, un tomate de Barbastro, sí, el fan a Barbastro, però també el fem aquí. Llavors, clar...
Però aquí també fem el tomate de Barbastro?
Sí, totes les varietats les podem fer a tot arreu. El problema és això, que el sabor t'ho dona un pagès o un altre. Ningú pagès te dirà, el meu producte és dolent. Te dirà, el meu producte és el més bo del món. El que passa que, clar, quan tu vas coneixent, vas provant, sobretot vas provant sabors, sí, i llavors et dones compte, bueno, quin és el producte que te fa el millor tomàquet, la millor escarxofa... I clar, és el que dic, la gent confondeix que les varietats... Monterrosa, aquest serà bo, no? I es troba el xasco de que... Este Monterrosa no sap res, aquest tomàquet. I a lo millor l'altre tomàquet amb una altra tenda la prova i diu, ui, que bo que està aquest tomàquet. Clar, tot depèn del... El sabor te'l dona el pagès, exclusivament.
El pagès i el coneixement del propi pagès...
Correcte,
que té allà
i la terra. La terra...
I la terra, que es pot substituir... Terra. És que la terra del Prat és diferent a la terra de Valls. Això es pot substituir?
No. Això no es pot substituir. És com un vi, perquè un vi és més bo que un altre. I perquè el del Priorat o el del Penedès són totalment diferents.
Sí.
Això no vol dir que un sigui dolent i l'altre dolent, però un pot tindre unes altres coses, sí, que l'altre no té.
Joan, em parlaves abans de que tens una botiga...
Sí, correcte.
Molt gran, molt petita, comerç de proximitat.
No, petitona, 18 metres quadrats.
Vale. Tens el teu hort. És molt gran, l'hort? És molt gran, és
bueno,
petit.
Bueno, nosaltres, mon pare, mon germà, que també encara es dedica, amb 85 anys, que per cert...
Avui?
Els homes del camp no pararien mai a la vida. O sigui, les treus la terra i els mates. Perquè estan acostumats a això i només viuen per la terra i tenen com una obsessió. I encara el meu pare, amb 85 anys, baixa amb el tractor. Amb 85 anys, que diu, papa, ja està bé, no? Pues no hi ha manera.
Però això és bo, perquè sí, segurament sí. La meva mare, que cus tota la vida...
Sí, es mouen.
Que farà 91 la setmana que ve, dirà, bueno, li treus una agulla de cosir i...
I ja està.
Ja està.
Sí, correcte. Correcte. S'ha de buscar la felicitat.
Constantment.
Quin amb el que fallis.
Quin és el vehicle? Quin és el... És a dir, des de que un pagès cultiva una patata, mm-hmm, fins que arriba a la botiga de proximitat o fins que arriba, i perdona, mm-hmm, al Condis.
Sí, a veure...
Hi ha molta gent pel camí?
Sí.
Sí?
Sí, mira...
Per començar, està
el
pagès.
Les patates es sembren al febrer, a partir del 15 de febrer, i es comencen a recollir a final de maig, juny. I llavors és un mes només, un mes i mig de recol·lecta, representa. Què passa? Que aquestes patates tu les pots guardar, que antigament es posaven polvos perquè no es grillessin,
sí,
no s'apolillessin,
sí,
i ara es fa una manera més sana, que és posar-les a la nevera a 4 o 5 graus, i llavors a aquelles patates no li passa absolutament res. Al contrari, poden durar mesos i mesos i mesos.
És a dir, totes les verduleries que molta gent, jo crec que molta gent té, al rebost,
sí, sí,
que té com 3 esglaons...
Totes i... te venen, ara mateix, a l'hivern i tot, totes te venen de camara. Les pomes, també, quan es recullen les pomes, al setembre, octubre...
Jo he recollit pomes,
novembre,
sí, la meva
vale,
primera feina va ser recollir
vale,
pomes.
I, vale, i llavors, què passa? Pues aquella poma la foten en neveres,
sí,
amb humidificadors d'humitat, perquè aquella poma no s'arrugui, i llavors estàs, te les van traient i llavors estàs menjant pomes tot a l'hivern. Si no, què menjaries?
Crec que va ser...
Has vist alguna fruita a l'hivern? Algun arbre que agafis fruita?
No m'he fixat.
A l'hivern, al ple hivern,
sí,
no?
No, no, clar.
Fa fred i llavors no... Pues cada cosa té el seu temps.
Fa uns anys es va posar de moda una pregunta a Televisió Espanyola, mm-hmm, que crec que va ser, no sé a quin president, si va ser Mariano Rajoy, ¿cuánto cuesta un café? Més o menys, crec que recordar que va ser aquesta. I no recordo tampoc què va contestar. ¿Quant costa un quilo de patates? Ara em diràs, ¿quin tipus de patata? No ho sé, Joan. Un quilo de patates, ¿quant costa? A una botiga, més o menys, fem la mitja, a una botiga de proximitat com la teva, a un Corte Inglés.
De 99 cèntims, ja està.
Un
99
euro.
Cèntims, a 1,49,
vale.
I si és una patata molt bona, 1,79. Però tot depèn la qualitat també de la patata, així serà el preu. Això
vale.
És com tot.
Sí, sí, vale. Però, és a dir, el recorregut des de que tu agafes una patata i
sí,
comences a cultivar... fins que arriba, per quantes persones passa? És a dir, aquest 0,99, aquest euro que costa a la botiga,
sí,
què es porta al pagès, què es porta a la botiga, què es porta la persona que transporta, què es porta... Si és que es pot dividir.
Doncs pues mira, si te la vens tu, normalment te la vendràs al mateix preu que, que sense passar per intermediaris, però ho carregaràs igual.
Home, clar.
Perquè tu voldràs guanyar.
Sí.
I ja està ben fet, perquè són els que guanyen menys, els pagesos. Llavors, normalment la patata te pot... Pot costar una patata, per dir-te alguna cosa, portar-la a Mercadona 40 cèntims o 50, i el que està venent-la ja es porta un 12% de comissió. I llavors ja, bueno, a part del transport i tot, i el que vulguis guanyar, la tenda pues, normalment té que doblar. Perquè té gastos de transport, de comprar, de personal, i a lo millor pues, la tenda es pot guanyar un 30%, més o menys, amb productes frescos així.
Jo preguntava avui a l'inici del programa si sabríem dir-nos, si sabríem reflexionar sobre, ara, final del mes d'abril, quins són els productes de temporada. És a dir,
pues
perquè
mira,
al final em dius, Sergi,
sí,
és que clar, la fruita, la verdura...
Pues mira, Sergi, ara, per exemple, ara ja estan començant amb els hivernacles, els cogombres que ja són d'aquí.
D'aquí què vols dir, del Prat?
D'aquí, de Viladecans.
De Viladecans.
De Viladecans.
Cogombres.
Ara ja estan començant a cogombres. D'aquí una setmaneta i mitja ja començarem amb el tomàquet d'hivernacle també. I després de l'hivernacle, que és normalment... L'hivernacle d'aquí és normalment a la primavera i després a l'otoño, per allà al setembre, octubre, novembre,
sí,
vale, tot és d'hivernacle. De la primavera a l'estiu, pues, ja sembra fora i ja pues, menja cultiu de fora. Que a vegades la gent se pensa que perquè sigui d'hivernacle no serà bo, no serà sabrós...
I
això no és veritat. Això no és veritat. Tot depèn del que tu fa, amb l'aigua que regui, contra més saladeta, més bo el producte, perquè no agafa tanta aigua la planta. No es fan plantes molt grans, però la producció que fa és de molta qualitat. I... És com aquest frasó que t'he portat aquí.
Bueno, és que
això és de secar. Això fa una setmana que hem començat amb el frasó aquí de Gavà, d'un pagès amic meu, i són impressionants, però clar. Ara, aquests frasons, si li cau una pluja, com ara ha passat,
sí,
molts els fan malbé.
quina pena, eh?
Sí.
Sempre depenent.
Sí.
Disculpa la meva ignorància, supina en aquest tema, però constantment depenent de la climatologia.
Correcte. El pagès sempre està mirant al cel. Si plourà, no plourà...
Tu ja saps,
la part, no? La part d'aquí es neguen molt als camps amb una pluja, perquè fan pluges de moltes vegades de 80-100 litres per metro quadrat. Llavors tens que plantar d'una manera que tota l'aigua vagi cap avall, cap a la platja. Després les administracions no ajuden molt a poder tindre uns desengranatges d'aigua... perquè ara mateix són obsoletos, ara comença...
Això no ho he entès, això que has dit, què vol dir, desengranatge d'aigua?
Sí, desengranatge de les rieres, quan plou molt, tota l'aigua...
S'estanca.
No, tota l'aigua, igual que de la muntanya sí. O dels camps, va parar al mar. Mm-hmm. Què passa? Que si aquell desengranatge no tira,
vale.
Llavors els camps segueixen plens d'aigua a hores.
S'estanca l'aigua allà i llavors la planta
acaba podrint-se la planta. I això és un problema que té aquí la part del delta, Viladecans, Gavà, i bueno...
I això són aquells minicanals que veiem
correcte.
Com si fos un tub partit per la meitat.
Correcte.
Mira.
Correcte. Això és on té que anar l'aigua a desembocar al mar. Clar, a vegades hi ha llevantada i llavors no deixa l'aigua sortir i és problemàtic. Però, bueno, ara estan mirant d'arreglar-ho.
Aquestes maduixes que ens has portat tenen una llavor concreta que s'ha de sembrar, sí?
Sí, correcte.
De la mateixa forma que una taronja molt bona té un altre tipus de llavor.
Correcte.
Perdona, eh?
Sí, sí.
Aquestes llavors, d'on surten? Com es fa? Quin és l'origen?
Bueno, aquestes llavors normalment les fan... gent que es dedica a fer varietats de llavors, fan cruces, perquè surtin textures diferents, però ja són la Bayer i totes aquestes grans, clar. Sí, sí.
I una mateixa llavor pot estar a Gavà i pot estar a Badajoz?
Correcte. És el mateix. Sí, sí. A qualsevol puesto tu pots sembrar el mateix. Mentre la compris, la llavor, no hi ha cap problema. Sí. I vagis al viver, i el viver, normalment, que vas al viver, el que planta les llavors és el viver. I tu vas a comprar-li aquella planta al viver que ha sembrat una a una perquè tu agafis la planta i la sembris, una pebrotera, una tomaquera, però tu ja li dius la varietat que tu vols. Clar, què passa? Que cada vegada se fan varietats més perquè aguantin més. Els tomàquets, has vist moltes vegades, que està dur com una pedra, no?
Sí.
Aquest tomàquet, doncs, són varietats perquè t'aguantin a la tenda i no facin malbé. Realment, els més bons són els que tenen la pell més fina. Hi han, però és el que te dic jo. Hi han quatre que ho fallin. I has de tindre molt de cuidado perquè si el tens a la tenda no t'has d'acumular molt perquè si no aquell tomàquet al cap d'un dia i mig s'estova. I llavors la gent un tomàquet que s'estova ja no el vol.
És a dir, la clau és la llavor.
Bueno, la clau és...
Una de les claus.
No, per al sabor, no. Per la varietat, per la durabilitat d'aquell tomàquet o aquell color que vol tindre aquell carbassó o les vergínies, sí. Però no per sabor.
Vale, però per plantar aquestes maduixes és on vull anar a parar. Has d'anar a una empresa que et vengui la llavor?
No, has d'anar al planteraire, que és el que t'ha plantat la llavor i tu t'agafes la soca. Representa per plantar. Ja la té una mica crescuda.
Senyor,
ja la té una mica crescuda.
I aquest senyor d'on treu la llavor? D'on la treu?
De el que t'he dit, del Bayer, de tots aquests que venen llavors.
Ostres, quin món. És a dir, al final, un dels orígens de les coses és multinacionals que acaben fabricant...
I tant.
Fabricant llavors.
I tant. I ara mateix, ja fa bastants anys, s'està procurant combatre les plagues i amb ferormones que atrauen els mosquits, els insectes, no?
Sí.
I s'enganxen allà i es queden... com pegados.
Sí.
¿vale? I és per no tirar tants fungicides, perquè total cada vegada són més cars i cada vegada la gent demana que el producte sigui molt més sa. I llavors estan investigant i ja fa uns anys que posen moltes coses per aquestes plagues, per no tirar, que, no tirar tant de fumigació.
Ara de seguida parlem de la setmana de l'espàrrec, de Gavà, m'has dit. Abans, està molt de moda els darrers anys aquest producte ecològic.
Sí, correcte.
Està de moda i està bo, mereix la pena perquè hi ha vegades que dobla el preu.
Sí, a veure, has de...
Queda, és un bien, queda, mira, compro ecològic.
Mira, cada vegada, a veure, per una part està molt bé, perquè t'evita de, bueno, de molta, de fumigació quasi res.
Per què no has de fumigar?
Perquè no has de fumigar, perquè no perquè si no la pell i tot agafaria...
Algun aroma del insecticida, eh?
Sí, vale. a veure, no, en realitat no és, quan tu fumigues no és sa. Però, bueno, llavors què passa? Que els productes ecològics pues, no tenen fungicides, després els adobs també són naturals, caques de...
Sí, sí,
d'animal. Sí, d'animal, sí. Com antigament se feia, i llavors... El que passa que és això, que no te dona el... A lo millor hi ha pagesos que sí, tenen sabor, però hi ha altres que no tenen sabor, i dius, hòstia, si jo he agafat ecològic... No, tu estàs agafant per salut. Perquè moltes vegades, què passa amb aquests productes? Pues no són macos. I llavors és que ha d'haver-hi una persona darrere que sàpiga vendre aquest producte, que sigui lleig, i que tinguis la confiança de dir, no, agafa't allò, que està boníssim, que és sa. Però, clar, és el que parlem. No te garanteix el sabor.
El sabor, clar, clar. El sabor. Parlo en temes personals. Una vegada vaig comprar a un supermercat mitja síndria. Ecològica, digue, mira, ecològica...
Serà la rehòstia, penses. És el primer que penses.
8,50 €.
Sí, sí.
I 8,50 €.
I diràs, hòstia, sí. Això té que seguir la rebomba.
I era aigua.
I era aigua.
Clar, clar. Joder, clar, ecològic.
Clar, clar, clar. Però per l'altre costat has de pensar, no m'estic ficant res més al cos que la síndria.
I l'altre sí?
De l'altra manera...
Algun insecticida? Bueno, ja, però si la rentes...
Sí, no, a veure, que es guarden...
Tota la vida s'ha fet això, eh?
Sí, quan tu fumigues, sí. Es guarden un dies de seguretat, a lo millor vale. 15 a 20 dies, o sigui que aquell residu ha perdut, l'ha perdut.
Sí, sí, sí.
Vale? Si guardes la seguretat, aquell residu l'ha perdut. Però, clar, sempre en més sa no fica res.
Ja.
És com la tella de les patates, antigament, que es posava polvos... Sí, sí. Per guardar-les, i ara no, ara és molt més sa ficar-les a la nevera. T'aguantaran un fotimer.
I tant, i tant. Escolta, què hem de parlar de l'espàrrec? Setmana de l'espàrrec al Prat o al Delta?
No, a Gavà.
A Gavà.
A Gavà.
Vale.
A Gavà.
Carai, t'ha sortit de l'ànima, a Gavà, sí, sí.
Mon pare ha sigut 12 vegades campió del primer premi d'espàrrec de Gavà.
Olé.
És una fira molt maca, eh?
Sí,
aquest any, perquè, mira, bueno, hem passat el que hem passat, sí. I tal, però jo animaria a que l'any que ve, a final d'abril, es fa l'última setmana d'abril, primer de maig,
sí.
Vinguéssiu a la fira, que és molt maca, molt artesana, amb les pells de les fruites i de les verdures es fan figures, amb les llavors es fan quadros, llavors... I està molt maco, la veritat, per veure. És molt impactant si mai no ho has vist.
No l'he vist mai i, per tant, hi aniré. Això, en breu, la Fira de l'Espàrrec. Perquè tenim, no sé, segurament per molts consums que hem tingut de forma mediàtica, ràdios, televisions, espàrrecs de Navarra. I no. Oi sí? Bueno. Espàrrecs han de ser de Navarra. Bueno... No necessàriament.
No necessàriament. Són diferents. El d'aquí, l'esparrat d'aquí, és molt més fi, el que t'he dit, no es rega, allà cau molta pluja, Llavors, al caure molta pluja, l'esparraca s'omple d'aigua i el d'aquí no s'omple de tant d'aigua. I és molt... La veritat és que és molt... es nota amb el sabor.
Disculpa la pregunta, per què olora tan malament el pipi quan mengem esparracs? Ho saps?
Pues...
Jo no ho sé.
Pues no ho sé, la veritat, no tinc ni idea.
Però sempre passa.
Passa, sí.
Sempre passa.
Però diuen que va molt bé, el suc d'espàrrecs aquí per depurar, eh?
Aquí.
Que
aquí
diuen
baix.
Que per depurar... No sé on es depura, però... jo no sé on es depura, però, bueno. Però l'olor té la marinera, eh?
Sí.
Té la marinera.
Tens raó. Bé, l'espàrrec, un producte que es pot menjar... Bueno, habitualment amb maionesa, no?
Bueno, o una vinagreta.
Una vinagreta,
però amb la part de l'espàrrec es foten, perquè és un producte normalment, si és bo, és car, i llavors s'ha d'aprofitar la part de tres quarts de l'espàrrec cap a dalt per fer amb maionesa o per fer amb una vinagreta, i la part del cul, que és més dura, per fer una crema d'espàrrec o una bichessuà, s'ha d'aprofitar...
El màxim possible, sí.
És igual com la ceba, molta vegada la ceba... Córtame la hoja, por favor. La fulla verda,
sí.
Allò... Te veu un xino fer això i em mata, perquè allò és boníssim. El talles, pots fer una truiteta i tot amb la fulla aquella.
Ah, sí?
Clar, si és verda, s'aprofita tot.
Algú et dirà, la fulla es menja?
Sí, clar que es menja. Tot es pot menjar.
Sí.
Hasta una... No te menja la pell de la poma? Moltes vegades.
És a dir, que per defecte sempre tot amb pell, sempre i rentat, tot amb pell, sempre, menys el plàtan.
Bueno,
i la taronja?
El plàtan de la tubri, clar, lògicament.
I la taronja?
I la taronja també. Vale. Però, bueno, amb la pell de la taronja es fa aroma, no?, també, als cuiners, que posen una miqueta de... Però, si te fixes, els cuiners no volen taronges d'aquestes encerades. Les volen sense encerar. Perquè és clar, una taronja sense encerar, aquella que no brilla, aquella que es mate, que l'han agafat, que no ha passat per ninguna cooperativa.
Sí, té
molt més aroma que no aquella que l'han posat perquè brilli.
La millor fruita que tu has tastat algun cop, mira, vaig anar una vegada a Sevilla i vaig provar una poma o potser a Gavà.
És que jo, la veritat...
No, alguna cosa que hagis dit. Oh, per favor.
Hòstia, oh, per favor, ho faig molt... Tenia una mica avorrida la fruita, jo, perquè, clar, el que toca tant s'avorreix, no? I ara fa mig any...
No em crec que t'avorreixis.
I ara fa mig any...
No m'ho crec que t'avorreixis.
Fa mig any que m'ha donat per menjar fruita i dic, hòstia, és que està bo el que menjo, eh? Ai, el que ven està boníssim, eh? I em quedo a vegades, dic, joder, que bo que està això. I la veritat és que no... Molt bé.
No hem parlat de la verdura.
Pues la verdura molt sana. És indispensable en el cuerpo humano. La verdura, i sobretot per la nit, és molt bona. Amb una patatona o saltadeta. Que la veritat és que aquí la verdura a Espanya no se sap fer molt bé, eh? La veritat. No... perquè la fan massa bullida. Està acostumada la gent a fer-la molt bullida i una mica de cruix, o sigui, al dente, notaria molt més els sabors de tots.
Una mica dura?
Una miqueta dureta notaria... Sí.
No serà més difícil de fer la digestió després?
A lo millor sí, però ho disfrutaràs primer.
Ah.
Moltes coses es disfruten i després fas unes digestions que dius, ostres, però has disfrutat, no?
També és veritat.
Sí, és com fan els tailandesos, els xinos, tot aquest, fan unes verdures que dius, hòstia, que al dente si estan boníssimes, no?
Sí.
Pues aquests ho tenen claríssim.
I la posem allà 20-25 minuts a l'aigua i al vapor.
Vinga, agafar, inclús moltes vegades, jo dic moltes vegades, la verdura té molta aigua i moltes vegades se pot fer sense aigua. Els espinacs es pot tirar, les rentes es pot estirar a la cassola o a una olla i no fa falta aigua. Ells, elles començaran a fer l'aigua i se faran amb la seva pròpia aigua. I no fa falta que xupin aigua. Sí, sí.
Ostres, Joan, em quedo curt de temps, eh? Jo, si vol, m'encantaria que vinguessis regularment, perquè és que... Però, bueno, em quedo sense temps i la ràdio és la ràdio. Joan el Pagès, busqueu aquest compte a Instagram, que estareu ben servits. Joan el Pagès, així com sona. Gràcies, Joan, per la teva visita als 50.
Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies. Una abraçada.
Vinga, molt amable.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.